Hem canviat d'any, però no hem canviat de sensacions. El Barça continua líder de primera, és més, ara té un punt més de marge respecte al segon classificat. El València és a 11 punts. El 2008, el segon classificat, que era el Sevilla, era a 10 punts. Ahir el Barça va començar perdent, però va remuntar 3-1 contra el Mallorca. Iniesta ha tornat, sembla que és un jugador que serà molt vàlid. Henry sembla el millor Henry. Vaja, que tot funciona a Can Barça. Ramon Besa, bona nit.
Bona nit.
Doncs no toquem res si tot funciona tan bé.
No, l'únic que ens estem fent, o crec que s'està creant una pressió afegida, aquesta d'haver de guanyar tots els partits, perquè si perds o empates un partit ja no ets ningú. Aquesta sensació de que qualsevol partit que deixis de sumar o descomptar punts s'està plantejant com si fos un tour de força, no? I per una part està bé perquè l'equip es revela i es nega a acceptar qualsevol resultat que no sigui la victòria, però pot acabar arribant a crear un estrès quan es comencin a barrejar totes les competicions.
Ara passarà això.
Ara comença la Copa, clar. No?
Sí, sí, ara començaran a barrejar-se competicions. Ricard Torquemada, bona nit.
Bona nit, Marc.
I la barreja no sé si és bona o és dolenta.
Doncs ja ho veurem, si les competicions, com diu el Ramon, d'aquest còctel de partits distreu l'equip o, si més no, li treu aquesta sensació de superioritat que té ara mateix i que fa que es rebel·li contra qualsevol resultat que no sigui la victòria. Home, d'entrada, l'eliminatòria de la Copa és molt atractiva, però tampoc no tinc molt gaire clar si al Barça li aniria bé continuar viu a les tres competicions, si això, per la gestió d'esforços que està fet Guardiola i les rotacions, aquest equip sí que està preparat, a diferència d'altres temporades, perquè ha arribat amb un coixí de punts, no s'ha desgastat excessivament, perquè no hi ha hagut gaires lesions, ell ha rotat molt, per tant, per encarar les tres competicions en aquesta primera meitat de l'any 2009. L'eliminatòria de Copa és molt exigent contra l'Atlètic de Madrid, però passada aquesta podrem veure una miqueta quin camí li queda.
Carles Capdevila, bona nit.
Bona nit.
Quan el Barça ensopega, li perdonaràs? Quan ensopegui, li perdonaràs?
Sí, home, jo estava al camp fins i tot temptament aquesta ensopegada, perquè no és que semblés que anés molt bé la cosa, sota la primera part. I sí, home, estic molt d'acord amb el que diu el Ramon, i ahir afegiria un estrès afegit, que és el de, no només el de no ensopegar, sinó el de guanyar distàncies. És a dir, que jo aquesta tarda, jo mateix tenia l'instint de dir, va, a veure si el Madrid perd, ja estem a 15, i he pensat, bueno, això és viciós, això és addictiu, i això no pot ser bo, no?, que a aquestes alçades estiguem ja, ostres, encara només estem a 12, crec que és, efectivament, és una cosa una mica exagerada, però vaja, jo estic molt content, perquè l'únic, tots volíem que s'acabés el 2008 per tots els motius del món, excepte pel Barça, no?, i com deies tu, Marc, a l'inici, tenia la sensació ahir al camp de dir, sisplau, que allò no fos un miratge i que continuï, no? I bé, el partit no va ser exactament el que havíem vist de la majoria de partits de final del 2008, però sí que era important sumar aquests punts i ser optimista, i està clar que alguna hora se'ns opagarà, i era un dia que podria haver passat, empatar, semblava, hi havia un moment que semblava que era possible que passés, i crec que sí, que serà difícil de sostenir la pressió que ens posem nosaltres mateixos i els altres, que notes que hi ha el gener, estan tots a veure si falla, si falla el Barça, vull dir que sí que serà una mica tabalador, però vaja, jo en aquest sentit no, mai en la vida m'he considerat especulador amb el Barça, per tant jo aspiro a tots els títols que estan en joc i no m'agradaria gens la idea de renunciar a la Copa del Rei, i crec, positivant-ho, si no hi ha lesions, que crec que fins i tot això ajudarà el Guardiola, que ara mateix es parla, ai, què passarà amb Iniesta o Henry? Doncs jo crec que la solució està en que hi ha molts partits, no? Per tant, a la que hi hagi aquests petits dilemes de dir, ara que Henry s'ha guanyat el lloc, que fem amb Iniesta? Doncs, bueno, tenim una solució molt fàcil, que és que hi haurà partits cada dimecres i cada dissabte, per tant, podran jugar tots, no?
Hi ha una cosa que em consola i que em tranquil·litza. Un Barça, amb tots els respectes, amb Víctor Sánchez, amb Gudjonsen, amb Glep, amb Silvinho, que va en el partit, que guanya un partit de Lliga, diu molt a favor de l'equip de Josep Guardiola.
Sí, és un equip que ha anat rotant, ha provat diferents coses, fins i tot jugant amb foc, no?, de quan l'alineació d'ahir, i a més tu creus que Puyol jugarà de central, després veus que és el Víctor Sánchez el que ho fa, i l'equip se'n van sortint, no?, el Touré no està bé el primer gol, bueno, el gol que encaixen el Barça amb el Mallorca i després fa la jugada al tercer gol, és a dir, una mica de fer còmplice i partíceps a tothom i que no pugui quedar ningú marcat per una jugada, no? El que em quedo sobretot del partit d'ahir és allò de que jugadors que per l'acció del gol d'alguna forma van quedar identificats una errada individual, es van reivindicar posteriorment, no? Vull dir, no ha passat res. I això és molt important, que anar guanyant futbolistes a cada partit. No simplement, hi ha aquest cas que ja va denunciar el primer dia el Carles del Bojan, que és el que ens té una mica així, tots anem mirant aviam com està Bojan, si juguen, si no va convocat, i dir algunes coses de Messi, de dir si serà més o menys capritxós, però al marge d'això diria que més o menys tota la plantilla va rotant, es va implicant i tothom té un rol més o menys important, però tothom se sent partícip de tot el que està passant fins ara. No crec que hi hagi cap jugador que estigui al marge.
Sí, la gestió, jo crec que la gestió del grup esportivament és extraordinària. Hi ha Càceres també, que és una miqueta una assignatura pendent encara, veure què passa amb ell. A mi és un cas que em preocupa una miqueta, perquè jo hi tinc fe, tinc fe perquè no tinc gaires arguments per sostenir un suport amb Càceres, però em sembla un central que l'únic dubte que tinc és mentalment, si és fort, si és feble, si és un jugador que li costa adaptar-se a un grup, o sigui, hi ha més la qüestió personal i mental, de plantejament vital de Càceres, però com a futbolista crec que té unes condicions per ser un extraordinari central. Tot i això, jo crec que, vist el partit d'ahir, parlant una miqueta, tinc la sensació, o crec que Guardiola s'equivoca amb Víctor Sánchez com a central, que és un experiment que costa el primer gol i que deixa una miqueta a Víctor Sánchez amb la sensació que és un dels jugadors que no arriba al nivell.
Això
no?
És notícia, que Guardiola s'equivoqui amb una cosa aquest any.
Que s'equivoca, i és una opinió personal, perquè com dius tu, mai s'equivoca en res, però jo crec que ahir juga excessivament en foc amb la presència de Víctor Sánchez tancant, perquè és un jugador que no és molt ràpid, que ajuda en la sortida de la pilota a Márquez, però que tens dos jugadors similars en aquesta funció. I tot i que Puyol fa un partit extraordinari com a lateral dret, a mi va estar impecable, tàcticament va interpretar cada cop que havia de pujar, on havia d'aparèixer, el moment en què ho havia de fer. I és cert que li falta delicadesa, perquè Puyol no té aquest tret futbolístic, però en canvi sempre va aixecar el cap per veure on posava la centrada, és a dir, va jugar amb molt sentit i va ajudar molt al Barça en moments delicats la seva incorporació ofensiva, però crec que tancar amb Víctor Sánchez va ser un risc i fins a cert punt una imprudència, com es va veure en el gol, que Duris li treu un cos i mig i es Tureca gairebé el trepitja perquè va més ràpid recuperant que el jugador del planter. I crec que Víctor Sánchez és un d'aquests futbolistes que encara, que estaria una mica com Bojan i Càceres, no?, que encara tens dubtes sobre a quin nivell pot arribar. I és un futbolista que és tan polivalent, que entén tan bé el futbol, que arriba un moment que penses que dona la mateixa nota a tot arreu, no? Però és una nota justeta pel gran nivell que té aquesta plantilla. I aleshores apareixen situacions de risc o en posicions complicades per la confiança il·limitada que té Guardiola en Víctor Sánchez, ja ho va demostrar l'any passat al Barça Atlètic. Crec que ell el fa una miqueta petit, i ahir el canvi a la segona part, tot i que és un futbolista mentalment fort, és un dels que crec que amb Càceres i Bojan que estan en aquella situació de l'aprovat justet.
Mira, m'interessa molt tots els temes que ha tret el Ricard amb aquest, que tots, estava nerviós perquè...
Tenies ganes d'entrar, eh?
Primer i importantíssim, Puyol. Jo crec que avui es parla tant de si Iniesta, no sé, jo crec que el Puyol d'ahir, aquest retret que li feu, que s'entén, de la delicadesa, però que jo crec que fins i tot hi ha un prejudici, cert prejudici amb això, perquè és primer, o sigui, hi va haver un moment allà al camp que no t'ho podies creure, hi va haver uns minuts en què Puyol era el millor defensa del Barça i el millor davanter.
Tens raó.
És a dir, hi va haver un parell de jugades seguides que treia la pilota però de l'àrea de Busquets, però de l'àrea petita, i al cap d'un segon veies qui estava creant perill a l'altra banda, i era Puyol. Porta dos gols decisius, el del Madrid i aquests, generats per aquestes rematades d'ell volant per sobre de la...
Sí, senyor, sí.
I clar, jo crec que hi ha cert prejudici, que és lògic, tots el tenim, i clar, és el Puyol i veus que no acaba de ser tan fi com altres, però Alves, que a mi m'encanta, també va molt atropellat.
Sí, senyor, tampoc no és gaire fi, no és veritat.
Lateral en general ha d'anar atropellat sempre, perquè ha de córrer tota aquella banda, i ja són molts metres, I després jo crec que justament ahir va tenir uns detalls també tècnics boníssims, no? Puyol, jo avui tenia aquesta sensació de tot el dia, de dir, trobo que avui es parla poc de Puyol.
Sí, per mi va ser el millor, i quan em refereixo a aquests detalls, probablement són detalls que no són transcendents, és algun control que se li escapa a la primera part, alguna passada diagonal que no és precisa, no?
No és tan bonic, però clar, jo no entenc la força física que arriba a tenir per córrer el camp tantes vegades, no? Sobre el tema Càceres, jo, en franquesa, crec que ahir, si no hi ha un argument que va tornar en baixa forma o això, jo crec que ahir era un dia molt dur per Càceres, perquè Cáceres, o sigui, el Barça té 5 centrals per dues posicions, no? Ahir, d'aquests 5 centrals, 3 no podien jugar. És a dir, Milito continuava lesionat, Piqué estava malalt i Puyol el necessitava amb el lateral. Per tant, només en quedaven 2. I no va jugar Cáceres. És a dir, si tu ets un dels 5 jugadors...
No entra ni a la llista, Carles.
Això, si ets un dels 5 jugadors que opten a dues places i el dia que en falten 3 tu no jugues, vol dir que de 5 jugadors tu ets la sisena opció. I francament, si no hi ha un argument de que va arribar, que s'havia engreixat per massa o que no havia, no havia fet puntat, si no hi ha un argument així una mica extraesportiu, considero que hi era un dia molt trist per Cáceres i per qui el va fitxar, perquè no ha estat barat, no? El marge de fes o no, eh? Crec que justament era un dia. I sobre el Víctor Sánchez, jo estic bastant d'acord, tot i que jo crec que Guardiola s'ha de poder permetre fer aquests experiments. A mi va ser molt greu per ell, perquè és un noi que m'agrada molt com juga, i a mi tinc aquella sensació que el Barça i els jugadors polivalents són molt incompatibles, sí. No? Aquesta cosa de...
És un equip d'especialistes.
El fenomen Gabri, aquests jugadors que agraden a l'entrenador, que s'adapten a qualsevol posició, però que no acaben de lluir, no? Evidentment, la central és arriscadíssima, i jo avui he vist moltes vegades les imatges, i, ostres, a mi m'hauria costat dormir veient aquelles imatges, perquè l'exposen molt a dir no ets un central i no tens l'instint de central, no? I en canvi traia la pilota molt bé i tot, però jo crec que sí que és una cosa excessivament compromesa. I l'última, sobre això de les rotacions, jo crec que ahir tenia la sensació també allà al camp que els partits que hem patit més, o que hi ha aquella sensació de dir que això no acaba de rutllar, en el fons hi ha normalment 2 o 3 canvis, i eren 3, és a dir, 3 jugadors que no estan entre els 12 o 13 base, no? Jo crec que aquest Barça de Guardiola, per moltes rotacions que hi hagi, hi ha 12 o 13, que en aquests 12 o 13 fas un equip que és d'alt nivell, no? Quan hi ha, a darrere hi ha Víctor Sánchez, que no està en aquesta llista, al mig hi ha hagut Johnson, que en el meu cas no hi és a la llista, sé que a tu, Ricard, t'agrada més, perquè hi vas donar 2 punts, i si a davant hi ha Gleb, que tampoc està en aquesta llista, quan hi ha a cada línia un dels que no estan, són d'aquests 12, jo crec que sí que es nota, és a dir, que es nota que allò funciona, i crec que s'ha de fer amb el Mallorca, i probablement s'ha de fer amb el Osasuna, perquè no hi haurà tants partits, ara la Copa del Rei tot se n'hi ha de nivell, però sí que és on el Barça justeja una mica, és a dir, jo crec que hi ha un canvi substancial, no?
Sí, agafar la definició del Carles, jo crec que en el cas del Barça és allò de polivalent, polidolent. No, l'equip del Barça reparteix molts especialistes i cadascú té una funció al camp molt específica, i la gent ho sap perquè ho té tan memoritzat de tant temps que tu pots dir, bé, hi ha el dubte, no és el mateix jugar com interior esquerre que jugui Busquets, que pot jugar al mig i a l'esquerra, que jugui Gutjonsen o que jugui Keita. Però tu saps el que ha de fer el jugador d'aquella banda, no? Una altra cosa és si un ho fa més bé o fa més malament. I pots tenir dubtes, doncs, sobre qui ha de jugar lateral a l'esquerra, i pots tenir dubtes sobre el segon central i, potser, sobre la punta esquerra. Però els altres s'ha vist amb els partits considerats més decisius que l'equip pràcticament sempre ha estat el mateix, llevat de 2 o 3 variacions. I ara hem tornat una mica a l'inici, no? De que l'alineació és una sorpresa, i ahir va passar, no? Vam tornar a recuperar aquell temps abans d'arribar a aquells 4 partits que tothom es va posar el trajo i la corbata i va dir, bueno, senyors, ara no s'hi va la badar, i a partir d'aquí aquests partits, si es poden guanyar, anirà molt bé. L'alineació, els canvis van ser retocs en aquestes posicions que ja a vegades s'ha explicat sempre el Ricard amb les transmissions i tot això, que són l'única que varia, no? Però clar, i el Barça jugava sense Messi, jugava sense Iniesta, jugava sense Alves... I tu creus que de vegades el Guardiola és una mica morri i juga amb puteria, no? És a dir, val, per començar és un partit complicat, és un partit amb un equip lleig, és un equip dificultós, per tant, l'aposta és comencem amb un equip que no sigui el màxim que pugui afrontar aquest partit, sinó baixem una mica revolucions i si convé ja les anirem pujant, no? Fa una mica el trapella i ahir li va sortir bé, però tal vegada hi va arribar un punt en què si es passa una mica més, igual ens hi deixem 2 punts.
Sí, jo, sobre això que explica el Ramon, i lligant una miqueta amb el que deia el Carles, jo tinc la sensació que hi ha jugadors per línia que pesen molt. És a dir, quan el Carles discrepa amb mi sobre Gudjonsen, jo crec que Gudjonsen és un jugador que si ho fa bé, que hi ha dies que no ho fa bé, és un gran complement, però mai pot pesar. És a dir, al mig del camp, entre els dos interiors, ha d'haver-hi sempre o Xavi o Iniesta. Jo crec que o Xavi o Iniesta, i poques vegades els dos junts, perquè aleshores el Barça perd equilibri i es fa una miqueta més fi, però més fràgil també, menys agressiu. I jo crec que el Xavi, un central que tregui la pilota jugada, és a dir, Márquez o Víctor Sánchez, i un jugador al davant que combini o desequilibri, són bàsics. Aleshores, el dia que Gleb és aquest jugador que combina al davant o que ha de desequilibrar, pesa poc. El dia que no hi ha Xavi o no hi ha Iniesta al mig del camp, la creativitat pesa poc. I quan no hi ha Márquez en la sortida de la pilota, tot i que aquí el Barça ha millorat perquè Piqué està fent bé aquesta feina i Víctor Sánchez la pot fer bé, el Barça també pesa poc. És a dir, jo crec que hi ha un jugador per línia en aquest sentit, per treure la pilota, per crear al mig del camp i per desequilibrar el davant, que hi ha versions A i versions B. I canvia molt l'equip si és una versió A, que aleshores diríem que agafem la velocitat de creuer, o quan és una versió B que de cada tres en surt una o una i mitja, eh? I aleshores, que és el que va passar una miqueta al davant ahir amb Gleb, que Eto'o i Henry estan per finalitzar o estan per, diríem que oferir-se en desmarcades perquè els passadors els trobin, però l'altre, el tercer, ha de ser un jugador que generi, que s'associï amb la segona línia, que sigui capaç de l'un contra un de desequilibrar, de guanyar superioritats numèriques. Henry i Eto'o estan per acabar, entre cometes, per simplificar molt.
Home, penso que ja està bé, que hi hagi versió A o B, perquè si anem líders 11 punts al segon i sempre tinguéssim la versió A, això no tindria color, per tant una mica d'emoció ja està bé. Volia parlar d'un nom propi, Henry. Segurament no serà el millor Henry de l'Arsenal, però sí que és evident que fins i tot en això, no sé si és mèrit de Guardiola, però aquest jugador sembla que és un altre, que està més alliberat de tensions, que s'atreveix a fer més coses, que ha trobat l'olfacte del gol. No sé, algun defensor d'Henry? Sé que en Bernat Soler és un defensor fèrrim d'Henry, però no el tenim aquí, per tant, si algú vol adoptar el rol de defensor d'Henry, endavant.
D'aquest nou Henry, jo m'hi apunto. Sempre fugint de les comparacions d'aquell Henry de l'Arsenal, que un futbolista d'una seva carrera té diferents versions, i Henry al Camp Nou, al Barça, amb la samarreta del Barça, n'ha de crear una. No pot viure de la que va vestir la samarreta de l'Arsenal. I aquesta, dels últims partits, crec que pel Barça és molt positiva i que Guardiola ha creat l'escenari adequat perquè ell pugui alliberar-se de tensions, ha insistit molt i ha confiat, i jo crec que comença a tenir una nota digna i que ajuda a desencallar partits com per exemple ahir o al Madrigal.
Carles, al camp ja has cridat alguna vegada Henry, Henry?
Jo al camp ho crido tot el que es crida, que passa que Henry no s'arrenca gaire, ja. Encara, però sí, ho he fet. Jo, aquest Henry em convenç força i per exemple el gol és espectacular. És un gol d'una qualitat, a part de la importància que tenia, d'una gran qualitat, i crec que realment s'ha reivindicat i que ja ho vam dir una vegada, era per mi el principal miracle del Pep, que és recuperar l'Henry, sobretot psicològicament, no? I ho fa. A mi ahir em va molestar una mica, jo crec que el partit que va plantejar amb Mallorca i amb aquests arbitratges així que sempre hi ha així estranys, era un partit pel meu gust un pèl massa marrullero, i crec que Henry va contribuir. A mi això no em va agradar, diguem. Per mi no és un estil que m'agradi molt, aquesta cosa que feia ell fora de jugada, d'anar tocant la careta amb un altre i anar provocant i anar fent. No és que m'agradi, no m'atrau molt, i crec que per mi és la sensació que contribuïa una mica a ralentir el joc i a que donava la importància a l'arbitratge. Vull dir, en aquesta part no em va convèncer molt, i Henry jugant crec que se sacrifica moltíssim, té moral, se li nota molt, té confiança i s'ha guanyat una plaça que ara s'haurà disfrutat amb Iniesta, i que, com deia abans, sort que dirà molts partits, perquè crec que Henry continua no tenint una de les virtuts que té Iniesta, que és que va demostrar també fent provocar l'expulsió, i això, que és que realment, quan tu juntes Iniesta, ara potser no ho recordem perquè fa dos mesos, quan tu juntes Iniesta, Eto'o i Messi, realment la defensa té tres fronts allà insalvables. I Henry és un pèl més previsible, jo crec, encara. És a dir, Iniesta saps que pot encarar qui vulguis i poden anar passant en fila. I ahir ho va demostrar la jugada aquella de l'expulsió, i que amb dos pams pot passar pel mig de tres tios. Messi també ho pot fer a l'altra banda. Eto'o pot rematar-ho tot. Jo crec que és un trident com que porta més mal de caps, no? Ja dic, per sort es podran combinar i és impossible que juguin, i Iniesta també pot anar al mig si convé. O sigui que el meu sí, Henry, aquest Henry d'ara sí, però no és un sí absolut, que o sigui, sinó un sí bastant condicionat a com estiguin de forma Iniesta, no?
Sí, és una versió millorada. Podríem dir, coincideixo amb aquesta, que diu el Carles, amb aquesta visió una mica teatral, no?, de sobreactuar de vegades, no?, de fer manifest, doncs, que ell ha participat a la jugada del gol o ha fet el gol. de ser un futbolista així que té un punt excèntric, quan sempre ha estat un futbolista que ha discrepat molt dels jugadors de platja com el Ronaldinho, no? Sinó que ell sempre ha dit que era un jugador molt seriós, però de vegades té aquesta seriositat, la porta a un extrem que de vegades no saps exactament què és el que vol dir. És curiós, d'altra banda, que també les seves millors actuacions han vingut quan més Messi o no ha jugat o ha estat apagat, no sé si té que veure alguna cosa o no, però que fins ara Henry era un bon jugador sense pilota, cosa que de vegades ens costa de creure, no? Però un jugador que dona profunditat, i era un jugador més dolent en pilota, perquè ens entenguem. El pas que ha donat és que ara amb la pilota fa mal. Crec que això és una cosa que, amb els gols que porta i amb les actuacions que ha tingut, doncs el reivindica més com un jugador més important del que era fins ara. És el gran canvi que hi ha hagut, que es fa valdre sense pilota per la profunditat que li dona l'equip, cosa que d'altres futbolistes no fan, i quan té la pilota ha demostrat que és capaç de fer més mal del que venia fent fins ara.
Aquest detall del joc sense pilota que diu el Ramon, per mi és determinant, perquè la tripleta atacant que dibuixa el Carles amb Iniesta i amb Messi són dos jugadors similars, és a dir, dos jugadors que encararan en pilota, però jo insisteixo en que el Barça necessita un jugador que doni riquesa, varietat i diferència al davant, com feia Juli i com jo crec que pot fer Henry, i perquè quan els partits s'encallen i a vegades hi ha molt bones ajudes dels migcentres, quan els extrems encara ens troben uns contra dos i has d'estar molt fi per marxar un cop, marxar un altre, i en canvi tenir Henry o tenir un futbolista que es pugui desmarcar, que pugui aparèixer en profunditat, fins i tot amb aquestes diagonals que està acostumat ara a fer sense pilota, que abans va significar el gol del Madrigal amb la centrada de Xavi, és a dir, moviments sempre verticals i sempre diríem que oferint una desmarcada al passador, pel Barça és vital, perquè quanta més riquesa tingui, quanta més varietat de recursos tingui, el Barça trobarà més maneres de desactivar tot allò que li planteja el rival, que cada cop és, diríem que, més limitat a que no brilli, com va passar ahir amb el Mallorca o amb altres equips que vindran al Camp Nou a tancar-se i que el Barça no tingui espais.
I hem d'anar posant el punt i final, però abans d'acabar volia un comentari sobre el fenomen Maradona. Estic una mica empatxat de Maradona, us haig de dir sincerament, perquè només estem parlant de Maradona en les últimes hores, però un comentari. Carles, al camp, estàveu pendents de la llotja de si arribava Maradona, si no arribava?
No, jo estic just a l'altra banda i no, res, perquè com que escoltava la ràdio no estava pendent, però no tinc la sensació que allà fos una cosa que es visqués de cap manera. Sí, jo estic molt content de com s'ha gestionat això, tot i que ara hi ha versions contradictòries, i és cert que avui he vist la imatge concreta del Xiqui dient que la Corea era per tota la temporada, i ell mateix va dir que només era pel 2008, i això, tot i que això, jo crec que anem tan bé que hi ha cert interès en provocar aquestes polèmiques i això. No, a mi l'únic que m'interessa de Maradona ara és, a mi em fa molta il·lusió, avui he vist a la televisió que s'acordaven les seves imatges, veure que firma la samarreta i que torna al Camp Nou, això em sembla fantàstic, però a mi l'únic que m'interessa és fins a quin punt tocarà els nassos a tot aquest tema dels amistosos i què passarà per allà a febrer-març quan tinguem 200 partits, perquè Messi és un jugador que es va demostrar l'any passat i crec que el Pep ho està fent molt bé, que s'ha de dosificar, no? Perquè no pot jugar al seu ritme tants partits, perquè té risc de lesions, aleshores aquesta cosa, aquesta presència tan pesada i tot, i ell allà fent declaracions i que ja ha parlat, i això m'atabala, i això sí que em fa sentir molt orgullós en aquest cas de com ho ha gestionat el Guardiola, que demostra les seves dots de comunicatives i teatrals, perquè ha parlat amb una gran serenitat, que no li preocupa res, que està tot controlat, quan és evident que jo crec que és el tema que no està controlat d'aquest Barça. Messi, no crec que és el factor que, en el qual probablement aquests mesos seran determinants, no? De fins a quin punt aquest noi està implicat, fins a quin punt Fameto i Henry s'entenen realment, almenys al camp, i fins a quin punt es concentra en el que hauria de fer, que és guanyar una Champions i ser el líder d'un equip que guanya la Champions, i que sigui el Barça aquest equip, i després es preocupi d'altres coses. Vull dir que m'atabala una mica, i em va atabalar molt fa un parell de dies que hi fosqui aquests intents de polèmiques, perquè jo tinc ganes de disfrutar, no? Però al marge d'això, doncs res, benvingut, i per mi ja pot tornar cap a casa i molesta poc.
Es queda per Europa, que fa torneig, sembla que avui se n'anava cap a Madrid i es queda uns dies
al Calderón també hi serà, no?
Sí, va veure el seu gendre, Kun Agüero. Ramon, què et diu el nom de Maradona, Maradona actual?
Bueno, m'ha recordat que el barcelonisme moltes coses les fem sempre destemps, o sigui, de cop i volta Maradona va tenir un sentit per al barcelonisme i quan el va tenir no se li va reconèixer. I ara amb el temps doncs, s'ha de dir, escolta, dedica una samarreta pel museu, aquí els que feia 20 anys que et veiem, tots sabem el que va passar, i molta gent anava al Camp Nou només per veure Maradona. Més enllà dels títols, més enllà de les polèmiques, a més amb unes lligues i unes competicions que no va guanyar el Madrid, sinó que les guanyava l'Atlètic de Bilbao en aquella època. I d'alguna manera em va doldre com a persona que li agrada el futbol i això, la manera que va sortir Maradona. I ara, esclar, un temps després, doncs s'intenta reparar doncs, tot el que no es va fer. I com que amb el temps ja ha passat, doncs ens sembla anacrònic, fins a cert punt excessiu. Jo el que més m'ha sorprès d'aquesta història és que la foto per mi és Maradona Guardiola, i és amb l'únic que no ha parlat. O sigui, perquè és l'entrenador i amb el que d'alguna forma, bueno, no ha parlat. Vull dir, quan el Guardiola surt de la conferència de premsa, diu, no l'he vist, ja ha marxat. Clar, és allò, tu veus quan entra a la llotja i és el Cruyff el que el crida, després el Laporta el va veure, és a dir, el món Maradona provoca moltes sacsejades, no? I és molt difícil. Però pel barcelonisme, aviam si ara, després de l'acte d'ahir, sense donar culpes a ningú, doncs ja s'ha acabat això de que si me quieren, no me quieren, de que si hice, si deje de hacer. I és un cas que mentre es juguin amistosos no hi haurà problema. El problema és el dia que Argentina es jugui la classificació i que els argentins comencin a dir si el Messi és el mateix del Barça o el mateix d'Argentina, que és el que va passar amb Ronaldinho. Mentrestant és foc d'encenalls i no crec que sigui un tema... és això, és per ajudar a entretenir, no? De dir, el Barça guanya, doncs parlem de temes doncs, col·laterals que ens ajudin a refrescar la memòria. Però no em preocupa relativament per tot el que genera al seu voltant Maradona.
El romàntic del futbol, Ricard?
Home, jo no puc dir una altra cosa, sóc un incondicional d'aquest home.
Home, he vist avui el gol, n'hem parlat, el gol que va marcar a Maracanà de Belgrat, vaja.
Però sí que, com sóc un, vaja, si he tingut un ídol a la meva vida, ha estat Maradona, però sí que com a seleccionador em genera moltes sospites, o jo no era partidari, perquè crec que els mites no s'han d'exposar, han de quedar-se a casa i mirar-s'ho tot des de la barrera, i Maradona aquí s'ha enfilat en una feina que normalment acaba sempre malament. I el que diu el Ramon, sí que em preocupa com gestioni Maradona la relació amb Messi quan les coses no vagin bé, perquè les seleccions tenen cicles i només una pot ser campiona del món i n'hi ha moltes que estan obligades a ser-ho. Per tant, i aquí és on Maradona tinc la sensació que el seu personalisme pot més que el que té al voltant, i que ell buscarà una sortida digna, i si ha de carregar contra un futbolista o contra uns quants, ho farà. I vista des de la perspectiva barcelonista, això potser pot fer mal a un jugador que ha de marcar el futur del Barça.
Per cert, això li hauria de preguntar a en Ramon, però Carles, ho pregunto a tu, com títol de mal país. Després de l'última exhibició...
Vaig comprovar l'últim dia aquesta coincidència de l'equip 10 i sí, vaig comprovar que estava molt, molt ben titulat i molt ben justificat. Demà... No, mai, ho vam copiar del que vas dir tu. Vas copiar abans.
Alguna idea per demà o no, Carles?
No, com que estic de festa, no sé quin l'ha donat el Carles. No m'ha trucat en a mi.
No, jo quan el Ramon està de festa no hi penso en títol.
Ah, no, perquè pensava, encara tindria més emoció. Si en Ramon no treballa i Maldius i demà coincideix, llavors Ramon és que té algun contacte dintre del país. En tot cas, demà llegir direm al diari El País els dilluns, com sempre, com cada dia a la secció d'esports. Ramon Besa, Carles Capdevila, Ricard Torquemada, gràcies i tornem la setmana vinent.
Adéu.
Que vagi bona nit.